informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Roda el món i torna al Born. Us confessaré que mai hagués imaginat, com a barceloní de naixement que sóc, que un dia acabaria pronunciant aquesta dita en un context diferent, però igualment molt apropiat. Roda el món i torna al Born és el lema de la Fira del Llibre de Palma, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca i que enguany ha tornat al Passeig del Born de Palma. Les portes d'aquesta fira, que va començar ahir divendres, romandran obertes fins al proper dia 13. En total hi participen 17 llibreries agremiades, a més d'institucions i d'IB3 Ràdio. Aquesta casa està fent una part de la seva programació des de la Fira del Llibre, enmig del Passeig del Born de Palma. I per això avui Balears fa ciència és aquí, celebrant la tornada a la normalitat dels llibreters, però celebrant, a més, el Dia Mundial del Medi Ambient. Avui és 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, i enguany el lema d'aquesta commemoració és Reimagina, Recrea i Restaura. Justament, no em direu que no podia ser un lema més apropiat i coincident amb els interessos dels llibreters. Avui en aquest programa tornem, restaurem i comencem. I de seguida entrevistarem en directe des del Passeig del Born de Palma a Miquel Mir, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. Després parlarem amb el biòleg Joan Mayol, amb el divulgador Alberto Fernández, amb l'investigador i també divulgador José Miguel Mulet, amb Jaime Espinosa, Miguel Macmin i Manolo Suárez, amb qui farem una tertúlia per descobrir molts secrets sobre les falsies. També anirem de safari de biodiversitat fins al Bosc de Bellver amb en Samuel Pinya i acabarem amb el variat de ciència amb n'Adrià García. Idò, roda el món i torna al Born. Tornem, restaurem i comencem.
Platja que no hi va ser gent, la mà treu sabates, cor de fusta i poliestilens, torrents de plàstics i canyes. Que no hi va ser gent, la mà trau pianos, els acòlits són molt deficients, botelles, pedaços, a mil·lennis i a mil detriments, sa forma serena, hi ha una platja que no hi va ser gent.
Doncs avui estem aquí al centre de Palma, en el Passeig del Born, i què més volem? Estem aquí al centre de Palma, a la Fira del Llibre de Palma, celebrant el Dia del Medi Ambient. Bé, la veritat és que no podem demanar res més, i a més tenim aquí a la màxima autoritat en medi ambient de les Balears, o sigui que tot d'una comencem. Conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, bon dia.
Molt bon dia.
Quin lema li agrada més? Roda el món i torna al Born o reimagina, recrea i restaura?
qualsevol lema que mos dugui a repensar, no?, el nostre món, el nostre planeta i en el nostre cas més proper, les nostres illes. Jo crec que els dies mundials del medi ambient són dies imprescindibles per, doncs per això, no?, per crear consciència, però que tampoc ens hem d'oblidar la resta de dies de l'any, no?, i per tal qualsevol lema que doncs ens ajudi a incrementar aquesta consciència sempre serà benvingut i sempre serà bo.
Doncs per començar, i si li sembla bé, ajuntem les dues coses, ajuntem literatura i medi ambient. Ja ha vist per aquí alguna cosa que li agradi? Cap llibre de medi ambient que ens vulgui recomanar?
He de dir que just ara acaba d'arribar d'un acte que teníem a Ratxí, per tant he arribat directe en aquesta fantàstica plató exterior que avui heu muntat, aquest estudi exterior, i per tant no he tingut encara l'ocasió de fer una volta, però sí que és vera que, bueno, som una persona bastant apassionada a la lectura, i que per tant doncs m'agrada molt llegir, i darrerament, bueno, aquí aquest llibre que tu també tens damunt la taula, no?, Refugiats climàtics, de Miguel Pajares, precisament és un dels darrers llibres que he llegit.
En tinc uns quants de llibres de medi ambient. Aquest Refugiats climàtics, l'està llegint o l'ha llegit?
Ja l'he llegit i és una autèntica joia. Jo crec que és un dels assajos més aclaridors i més precisos, i que sobretot posa damunt a la taula, sobretot a la segona part del llibre, doncs aquest nou concepte, no?, el concepte de refugiats climàtics, que és un concepte que no és futur ni futurible, sinó que ja es presenta. Hi ha centenars de mils de persones arreu del planeta que han hagut de deixar ja les seves cases com a conseqüència precisament dels efectes del canvi climàtic, i per tant és un llibre que recomana fermament.
Sobre aquest tema, justament, conseller, la pandèmia de la Covid-19 ens ha mostrat lo vulnerables que som, no és vera? I tot i així, el món s'ha mobilitzat per cercar solucions. Per exemple, a través de les vacunes, que encara que no han arribat a tota la població, podem dir que són un camí de sortida, o poden ser un camí de sortida, a la crisi sanitària. Troba a faltar el mateix nivell de conscienciació i de mobilització per afrontar una crisi climàtica que segurament tindrà efectes encara més devastadors que els que ha tingut la pandèmia.
Sí, i de fet és una reacció inajornable. Jo crec que, de fet, llibres com els de Refugiats climàtics, no?, de Miguel Pajares, ho posen damunt la taula d'una manera totalment objectiva i sobretot quantitativa, i per tant ens han d'ajudar a prendre consciència, i li repeteixo que aquesta consciència crec que és totalment inajornable. Per tant, cal una reacció, diguéssim, contundent amb aquest sentit també.
I per què aquesta inacció dels governs per afrontar una crisi climàtica quan ja fa dècades que els científics han alertat de les conseqüències? Què més pot passar, conseller, perquè hi posem fil a l'agulla entre tots?
Perquè com tota sa vida sempre ha imperat, sobretot dins aquest món capitalista en el qual vivim, doncs sa part social i econòmica envers sa part ambiental, no? Les polítiques que s'han anat desenvolupant en el món occidentalitzat sempre han tingut doncs el leitmotiv econòmic i mai han tingut el leitmotiv ambiental. Sí que és cert que jo crec que al llarg d'aquests darrers anys, aquesta darrera dècada potser, l'increment de la consciència és de cada vegada doncs més visible. I també jo crec que les polítiques impulsades per part de les administracions també. I ho dic des de l'honestetat i també des de l'humilitat. Crec que Balears des de l'any 2015 s'està esdevenint com un exemple en molts aspectes, no sols des del punt de vista normatiu, sinó també des de les polítiques aplicades.
Doncs anem a lo més local, si li sembla, que el local, al final de tot, és global, està clar. La ministra per a la Transició Ecològica ha promès aquesta setmana inversions de 230 milions d'euros dins del programa Illes 100% Renovables. Cercar les possibles solucions de les que xerràvem és només una qüestió de diners o també és una qüestió d'actitud?
Òbviament, un canvi de model requereix d'un múscul financer, això és obvi, i per tant, la inversió en economia verda i economia blava és un ítem que esdevé estratègic avui en dia. Per tant, aquestes inversions i aquestes injeccions de capital per poder dur a terme aquest canvi de model amb la màxima diligència i efectivitat possible són imprescindibles. Però, òbviament, en política ambiental, entès aquest concepte des d'un punt de vista més holístic, és imprescindible la seva convicció. Primer de tot hi ha de convicció i a partir d'aquí doncs, desenvolupar totes aquestes polítiques que ens ajudin de cara a un futur molt proper doncs, a poder fer ja un canvi de viratge important en el nostre model productiu i també en el nostre model econòmic.
No sé si gestionar Cabrera suposarà també un canvi de model o no per part del govern, però la ministra Teresa Ribera ha explicat aquesta setmana que el Parc Nacional rebrà fins al 2026 un total de 19 milions d'euros, dels quals gairebé 10 són una aportació extraordinària amb motiu del 30 aniversari de la creació del parc i després de la seva recent ampliació. Bastaran, conseller, per poder gestionar bé Cabrera?
Bé, vostè sap que Cabrera... Des de l'any 2015 ha esdevingut una de les puntes de llança importants per part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Aconseguim dues fites molt importants, que en primera instància va ser l'ampliació, més de 80.000 hectàrees marines, convertit Cabrera en l'espai natural protegit més gran de la Mediterrània Occidental, i una segona fita, que també doncs, crec que s'ha de celebrar, és que arrel d'una sentència ha quedat totalment demostrat que la gestió ha de ser unitària i unificada i dirigida per part de la comunitat autònoma. L'altre dia, en l'anunci de la ministra, doncs, en el meu entendre, se va tornar a aconseguir una tercera fita molt important. Aquesta és una fita que se va anunciar l'altre dia, com dic, però que duim molts mesos treballant i negociant amb el ministeri. D'aquest de 9 milions d'euros, em destacaria sense cap tipus de dubte aquest conveni específic de 10 milions d'euros. És un conveni que és la primera vegada que Cabrera tindrà un conveni d'aquestes característiques i, per tant, són finançament extraordinari per tal de, d'alguna manera, també poder articular la nova gestió d'aquest parc nacional ampliat. Per tant, és un fet que, òbviament, com a Consell, després d'haver-ho treballat durant molt de mesos en Madrid, doncs, celeb d'una manera doncs, optimista, no? I, sens dubte, ens ha de servir per seguir treballant amb un model de gestió que convertesqui i segueixi, d'alguna manera, posició en Cabrera com un referent en la gestió del Mediterrani.
També és un poc paradoxal que, després de tanta disputa per veure qui havia de gestionar finalment Cabrera, el govern central finalment diu no només el gestionareu vosaltres, sinó que a més aquí teniu al damunt de la taula 10 milions d'euros.
Sí, però això és fruit de feina i això és fruit de convicció. És a dir, la gestió de Cabrera avui en dia recau la comunitat autònoma perquè hi ha hagut molta feina al darrere, molta persistència i molta convicció. I aquests 10 milions d'euros que arriben de manera extraordinària a Cabrera també responen en els mateixos paràmetres. Entenem que Cabrera s'ha de seguir posicionant com un espai natural protegit de referència i, per tant, des d'aquesta convicció hem aconseguit aquestes dues fites.
Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient. Hem començat parlant amb el conseller de Medi Ambient i Territori, que és avui el set d'IB3 Ràdio, aquí al Passeig del Born, amb motiu de la fira del llibre. Començar xerrant de l'emergència climàtica. Quins són els reptes pel conseller de Medi Ambient que tenim? Els principals reptes de Balears, hem parlat de Cabrera, però en general, què és el que li preocupa?
Doncs adaptar-nos en aquesta situació. Jo m'agrada més parlar d'emergència ecològica que no d'emergència climàtica, perquè entenc que doncs, la part climàtica és sols una part, no? Doncs l'emergència que està vivint estan vivint els equilibris ecològics del planeta Terra i òbviament també d'aquestes illes. I jo crec que això ha de ser el punt de partida de reptes de futur. Partir d'aquest paraigua genèric per tal de poder articular tota una sèrie de polítiques que ajudin doncs, a canviar el nostre model territorial, el nostre model social, el nostre model econòmic, la nostra manera de viure i sobretot també els nostres hàbits per tal de doncs, aconseguir pal·liar els efectes en aquest cas del canvi climàtic i sobretot també en el nostre cas més proper aconseguir que les Illes Balears esdevinguin més sostenibles i sobretot més resilients en aquest moment d'emergència ecològica.
La Conselleria de Medi Ambient ha organitzat una sèrie d'activitats avui en els parcs naturals amb motiu d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient. Això és perquè no valorem prou la riquesa i la biodiversitat dels nostres espais naturals, conseller?
Bueno, valgui a dir que aquestes activitats se programen gairebé cada cap de setmana a tots els parcs naturals. De fet, un poc per la filosofia que li deien al principi d'aquesta entrevista. El Dia Mundial del Medi Ambient és un dia important perquè també és un altaveu important de conscienciació. Però la mentalitat que hem de tenir és que cada dia doncs ha de ser el nostre Dia Mundial del Medi Ambient. I, per tant, els temes de la divulgació, conscienciació i donar l'oportunitat a que la gent conegui els nostres espais naturals protegits, ho entenen com una eina imprescindible. I, òbviament, aquest cap de setmana, com bé vostè comentava, no és una excepció, i els espais naturals protegits d'aquesta comunitat autònoma doncs tenen tota una sèrie d'activitats en aquest sentit.
Som a la setmana també de la custòdia del territori, a la qual diverses entitats mediambientals organitzen activitats. La custòdia del territori pot arribar a esdevenir una alternativa, si m'ho permet dir-ho així, de gestió social en substitució de les administracions en la conservació dels valors naturals i culturals del nostre entorn?
Ha de ser i és una peça complementària imprescindible en la gestió del medi natural. Hem de pensar que protecció i conservació no va lligat a titularitat pública i jo crec que no ha d'anar lligat. És a dir, bona part d'espais naturals protegits, aquí podríem posar, per exemple, l'exemple de la serra de Tramuntana, amb bona part és titularitat privada. Per tant, el concepte de custòdia del territori impulsada o bé per particulars o bé per entitats que vehiculin aquestes polítiques és imprescindible per doncs, garantir doncs, una major qualitat d'aquests espais.
Però és un canvi de model o de paradigma, potser encara no massa conegut. Potser a Menorca ha triomfat, podríem dir-ho, un poquet més, i és més conegut allà.
És així, des de l'any 2017, he de dir que la Conselleria de Medi Ambient i Territori té ajudes directes a les iniciatives de custòdia del territori. Això se va iniciar per primera vegada en aquesta comunitat autònoma, seguint un poc el model que, si m'ho permet dir d'una manera vulgar, ja és una altra divisió que té Catalunya, per exemple, on és una comunitat autònoma que a nivell europeu és una de les pioneres, no, en tema de custòdia del territori. I jo crec que aquest ha de ser el camí.
Parlem un poc de turisme sostenible, si li sembla, ara que el turisme sembla que tornarà a omplir, bueno, sembla no, i està omplint ja les nostres platges i potser fins i tot a col·lapsar algunes infraestructures. El govern s'ha reunit a principis d'aquesta setmana amb el sector turístic per tractar de fomentar la reducció del consum d'aigua als hotels de les Illes Balears. M'estic referint a un projecte europeu, però si li sembla, extenem un poquet la pregunta, i la pregunta és si li preocupa doncs, que aquesta tornada a la normalitat, entre cometes, impliqui d'alguna manera aquest col·lapse d'algunes infraestructures.
Bueno, està clar que aquí doncs, el turisme de masses que ha tingut aquesta comunitat autònoma al llarg de les darreres dècades, en concret dels anys 60 del segle passat, doncs ha suposat alteracions importants d'un punt de vista ambiental i també alteracions ecològiques en els seus ecosistemes. És important també incloure el sector turístic dins aquesta nova mentalitat, no?, de circularitat. Jo crec que des govern, des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, però també des de la Conselleria de Turisme, s'està treballant amb aquesta direcció, i el projecte que vostè mencionava abans n'és un exemple. A més, també valgui a dir que dins la línia d'economia circular, doncs, impulsades i donades directament des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, ja han tingut l'ocasió de poder visitar diverses iniciatives impulsades amb algunes cadenes hoteleres importants en temes de circularitat de residus i inclús també d'eliminar dels seus establiments el plàstic d'un sol ús. Per tant, jo crec que aquesta ha de ser la mentalitat i sobretot també aquesta de s'escavir.
Doncs justament, parlem de plàstics també un poc. El lema d'enguany del Dia del Medi Ambient és reimagina, recrea i restaura. No se m'acut un millor exemple d'imaginació i de restauració que la campanya Passa del Plàstic, dissenyada pel govern. Conseller, li sembla bé que recuperem un fragment per situar els oients?
Les muscleres extra grosses tardor i ver 87.
Que no tornin mai, mai.
Mantinats incomprensibles que recordes amb horror.
Que no tornin mai, mai.
Les xancletes combinades amb aquells calcetins blancs.
Que no.
Que no haurien de tornar mai.
Vàrem ser pioners amb l'impuls de la llei de residus. Serem igual de pioners i modèlics en vigilar el seu compliment?
És la màxima prioritat de la Direcció General de Residus aquesta legislatura. la màxima i és el que ocupa, m'atreviria a dir, més del 90% de la seva, dels seus esforços. I jo crec que ho estem aconseguint. És una llei pionera i som conscients de que és una llei que aposta d'una manera convençuda i bastant doncs, important per un canvi de model i un canvi dels nostres hàbits. No? I ara mateix doncs, una de les encomanes que té la Direcció General de Residus és precisament garantir aquest compliment, que jo he de dir que, bueno, amb la informació que va arribant, òbviament, sempre hi ha algunes disfuncions, però que s'està començant a veure d'una manera bastant tàcita.
També cal recollir el plàstic de la mà perquè la Mediterrània no se converteixi en una sopa de plàstics.
Efectivament, i aquest govern és l'únic govern que ho fa, no? I aquí també aprofito evidentment de la seva pregunta doncs, per expressar que en aquest sentit crec que l'Estat hauria de donar una mà i s'hauria d'implicar d'una manera molt més directa. La conservació marina també és competència estatal i com li deia abans, no? Jo crec que aquestes mesures necessiten de múscul financer. El projecte que varen presentar d'embarcacions per netejar la mà suposa un esforç pressupostari de 4 milions d'euros en el govern de les Illes Balears i ho feim de gust, ho feim en convicció, però jo crec que també és important la implicació d'altres administracions per tal de doncs, garantir aquesta conservació més integral.
Doncs ja que som a la mà, una altra cosa que cal vigilar és la Posidònia. El Servei de Vigilància de la Posidònia farà complir el decret de la Posidònia?
Ho du fent complir des de l'any 2018, és a dir, el Servei de Vigilància i Assistència de la Posidònia s'inicia l'any 2017, i l'any 2018 s'aprova el decret. No? Des d'aquell moment doncs, tenim també una situació bastant pionera a les Illes Balears. Per una banda tenim el marc normatiu en quant a la conservació de la Posidònia i per altra banda un servei per tal de garantir aquesta normativa. No? I per tant ho estem fent i de més, les xifres ens estan indicant una cosa que per mi és més important, que és que la consciència social dels usuaris de la mà de cada vegada s'incrementa més. I això passa estiu rere estiu i per tant jo crec que és un motiu per celebrar, no?, aquestes polítiques i sobretot també la seva eficiència.
I a més enguany crec que s'incorporen eines científiques, telemàtiques i de cartografia, crec.
Efectivament, ja tenim una cartografia d'una altíssima resolució. Teníem cartografia de Posidònia Oceànica a les Illes Balears, que era un dels productes del projecte Life Posidònia l'any 2005, però enteníem que era una cartografia molt més millorable. A través de l'impost de turisme sostenible, les Illes Balears compten avui en dia amb una cartografia completa d'una altíssima resolució. Que això no només serveix i podrà servir pels usuaris de la mà, que també, perquè ja han presentat una app mòbil perquè els usuaris de la mà la puguin tenir disponible disponible a les seves embarcacions, sinó que, òbviament, també servirà per tot aquell cos acadèmic i científic que necessiti cartografia per poder desenvolupar la seva tasca investigadora.
Doncs seguim a la mà, ja que hi som, perquè les tortugues marines han decidit des de fa un parell d'anys que les nostres platges tornen a ser un lloc potencialment apte per venir a posar-hi els ous. Caldrà, però, tractar-les com a mínim igual de bé que els visitants i els turistes que decideixen gaudir de les nostres platges, no, conseller?
Efectivament. En primera instància, dic que això és, sens dubte, un dels efectes del canvi climàtic. No ho podem obviar. És a dir, l'escalfament del Mediterrani ha fet que aquestes tortugues puguin migrar cap al Mediterrani Occidental i des de fa 3 anys tenim nidificació de tortugues marines a platges de les Illes Balears fins a dia d'avui a Eivissa i a Menorca. I això ha hagut de fer que per la conselleria s'hagi hagut d'afrontar un nou repte. Un repte preciós, tot sigui dit, però un nou repte. Un nou repte no només des d'un punt de vista tècnic, que també, òbviament, el nostre servei tècnic s'ha hagut de formar, no?, i reforçar la seva formació en quant a la gestió d'aquestes tortugues, amb molt de suport de socioeconogràfic de València, que són els grans experts en aquest sentit, i també han hagut de reforçar doncs, les quanties pressupostàries. Per això, l'any 2021, el COFIP és doncs, l'any que més pressupost ha tingut de totes les històries de la seva creació.
I també amb el projecte Anida d'observació i vigilància d'aquests possibles llocs potencials on les tortugues venen a a posar els ous.
Efectivament, és a dir, la vigilància, doncs, la planificació i d'alguna manera també doncs, aquestes polítiques integrades són imprescindibles i també aprofitar la vinentesa per donar un ferm agraïment als voluntaris que durant aquests dos darrers estius doncs, ens han ajudat a fer aquestes vigilàncies de 24 hores a les platges on havien post tots ous.
Em crida l'atenció que cada cop hi ha més col·laboració amb altres comunitats autònomes en la reintroducció d'algunes espècies.
Sí.
Pensant en l'àliga peixatera, l'hortolà de Canyet, la milana...
Sí.
Balears ha deixat de ser importadora per convertir-se en una exportadora de biodiversitat?
Bueno, certament darrers anys s'han desenvolupat doncs, algunes accions d'intercanvi o d'exportació d'alguns exemplars. Ara fa poc 14 milanes a Andalusia, no? I també a la comunitat valenciana, per tal d'alguna manera també compartir aquestes polítiques en biodiversitat i sobretot també doncs, establir una política integrada en regions que puguin tenir connotacions biogeogràfic et semblant, no? I per tant, en aquest sentit, jo crec que és una de les línies de feina que s'ha de seguir potenciant.
Enguany és l'any de la falsia, que és l'any de... és l'au declarada per part de Sea Over Life. El govern seguirà treballant en la conservació del virot. No sé si podríem fomentar un any del virot petit.
No seria una mala idea. El govern du treballant en falsies i du treballant en virots i en altres espècies doncs, marines. Se va,
sí,
doncs...
però el virot té més problemes de conservació que la falsia.
Efectivament, de fet, és la marina més amenaçada d'Europa i per tant vàrem aprovar un projecte ITS que s'hi diu Ales de la Mà, on doncs, van a part d'aquestes accions anaven encaminades precisament a pal·liar la problemàtica que té el virot, sobretot el virot petit en la nostra comunitat autònoma i per tant, òbviament, seguirà sent una de les línies que hi seguirem treballant.
Anem acabant, conseller, i li has de demanar per la campanya d'incendis forestals, la campanya de prevenció, com es preveu la temporada?
Bueno, doncs preveu amb expectativa i amb cautela els incendis forestals precisament per doncs, aquesta situació d'emergència ecològica a la qual li feia referència abans doncs han vengut per quedar. La prevenció dels incendis entenc que ha de ser la principal actuació i en canvi l'extinció sols ha de ser la resposta, no? Aquesta és un poc la filosofia de l'operatiu d'extinció d'incendis de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per tant, bueno, un poc l'expectativa estem totalment preparats, ja tenim tot l'operatiu totalment disponible, coordinat i bueno, a punt per poder actuar, que tot sigui dit, esperem que hagi d'actuar doncs, a la menor número de vegades possible.
Conseller, hem fet una bona repassada de temes vinculats a l'actualitat del medi ambient a les nostres illes.
Bueno, sempre és un plaer, Enric, compartir aquesta estona amb vosaltres i sobretot també donar moltes gràcies, no?, per aquesta altaveu que sou en quant a divulgació científica i sobretot també en quant a divulgació ambiental.
I si li sembla que vam com hem començat, xerrant de llibres, ens quedem amb el títol que ens ha recomanat Refugiats Climàtics, de Miguel Pajares. I mira, ja que parlem de llibres de medi ambient, mira qui tenim aquí a la taula, qui ha vingut.
Un bon amic, un bon company, un referent.
En Joan Mayol, biòleg, naturalista i durant molts anys gestor de polítiques de conservació de la natura a les Illes Balears. Crec que en Joan ha vingut per signar llibres, no?
Avui hora baixa.
Avui hora baixa.
Avui de matí he vengut per vosaltres i per saludar en Miquel amb molt de gust.
Potser li podrà signar un llibre al conseller i tot.
No.
No series primer, no series primer, ten llibre signat d'en Joan i òbviament sempre...
I jo d'en Miquel, perquè...
El Miquel Mir, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres una vegada més.
Estimada Posidònia, estimada, ara jaus com llençol mutilat i netatges aquest mar amb el teu xiu-xiuet constant i una dansa resistent que m'endinsa en el millor passat. Estimada Posidònia, estimada...
Balears fa ciència. Enric Colat. IB3 Ràdio.
I viatjarà per aquells somnis que... les Illes Balears són nostres i ara és el moment de redescobrir-les i tornar-les a sentir. Viatjarem, govern de les Illes Balears.
Avui, el Palma Futsal cerca la victòria que li doni la classificació per a les semifinals pel títol de Lliga. Visita la pista del Saragossa en el segon partit de la sèrie de quarts de final després d'haver golejat 8-2 el passat dimecres. En directe, des de les 6:30 de l'hora baixa, Football Emotion Saragossa, Palma Futsal. La lluita pel campionat es viu a IB3 RAC.
Us agradaria escoltar un programa en què els nens poden expressar-se i aprendre?
I que us semblaria que sobre els temps poguessin compartir el que pensen com som amb els adults?
Afegiu-li a tot això especialistes, tertúlies, actualitat, una mica de música i molta diversió. I tindreu No venim amb manual.
Dissabte a les 3 del capvespre amb Regina Cortés.
El programa per famílies d'IB3 Ràdio.
IB3 Música.
Com?
IB3 Música.
Com?
IB3 Música.
Palma vivirà dues cites musicals úniques gràcies al Festival Contrast a Mallorca. Divendres 4 de juny, Teatre Mar i Terra, Yohimbe Brothers. I diumenge 6, al Castell de Bellver, Nina Persson.
Les recomanacions d'IB3 Música. IB3Música.com.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Per la finestra del vagó veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Roads. Oh,
doncs ja l'hem saludat abans, en Joan Mayol, biòleg, naturalista i autor de quants llibres de medi ambient?
No, la veritat és que no me'n record. Perquè entre llibres i col·laboracions de llibres, perquè no tots han estat meus, deu ser de baix una dotzena.
Una dotzena. Jo crec que un dels teus primers llibres va ser un llibre dels ocells, no és vera?
El primer
de tots.
Els ocells de les Balears, efectivament.
Que en aquell moment no n'hi havia cap.
En aquell moment no n'hi havia cap.
Sobre els ocells de les Balears.
No n'hi havia. Hi havia hagut un treball científic en el segle XIX. Després hi havia hagut una tesi doctoral a Alemanya a principis de segle i alguns articles en anglès d'ornitòlegs forans, no? Però no hi havia hagut cap intent de sistematitzar i sobretot posar a l'abast del públic, d'una manera divulgativa, el conjunt de la fauna d'ocells. Ja fa més de 40 anys i encara n'estic molt orgullós perquè continua sent un llibre present en els catàlegs.
Jo te volia demanar, com es fa, com es compagina, perquè la major part del temps de tots aquests anys que tu has escrit aquests llibres, eres gestor, o eres conseller, o eres cap de servei, o tenies un càrrec. Com es fa per compaginar les dues coses?
Bueno, dedicant-hi temps, no? tal vegada... No sé si tal vegada he dedicat massa temps, perquè tenia un professor...
Però a tu t'agrada escriure.
Sí, si no m'agradés no ho faries, no? I tenia un professor que deia que...
De fet, escrius, perdona, t'estic interrompent, de fet, sí. Escrius cada setmana. O no, cada
no,
setmana no.
Cada mes mantenc una secció a la revista Quercus, de la qual estic molt content, que se diu Conservando, que es gerundio, perquè vull insistir en que la conservació se fa fent coses, se fa amb activitats, no? no només amb lectures ni amb escritures, sinó amb accions.
Quan deia que escrius cada setmana, me referia que també t'agrada escriure articles, sí. Per exemple, avui en el Diari de Mallorca.
Efectivament, avui hi ha un article resultant la relació dels olivars insulars i dels olivars mallorquins amb el medi ambient, que és una relació positiva i de ser que jo crec que tots n'han d'estar contents.
Aquest també ha estat un tema d'algun dels teus llibres, eh? Les oliveres, sí. I l'oli de Mallorca.
Sí, sí, vaig fer el llibre de l'oli, ja el feia 7 o 8 anys, i que també, bueno, m'ha agradat molt fer-lo i crec que ha tingut utilitat.
Molt bé, abans t'he interromput, però ja ni tu ni jo ens en recordem quina era la pregunta.
Sí,
no,
la pregunta no, però la resposta sí la record. I era que el meu professor Ramon Margalef li va dir a un amic meu deixi estar de llibres i estigui més a la natura que s'hi aprèn més, no? Perquè si no només podeu aprendre el que hi ha en llibres, l'important és aprendre coses noves. Per tant, caminar i viure la natura és importantíssim.
Molt bé, i el llibre que t'ha costat més de fer?
El llibre que m'ha costat més de fer, bueno, tal vegada, però que ho tens recent, i va ser un esforç de coordinació molt important, Atles de petites illes i illots de les Balears.
Que això és una enciclopèdia, això.
És un llibre en el que han participat moltíssims d'autors, i lògicament, quan hi ha molt d'autors, hi ha molt de problemes, i moltes ajudes, no? Però, bueno, ha estat un projecte molt engrescador, estic molt content, perquè, a més, sent un projecte europeu, ha estat el primer que ha marcat camí dins aquest projecte mediterrani de sales de petites illes i illots, que com a mínim se farà de tot el Mediterrani Occidental. I Balears ha estat capdavantera.
És un llibre, però jo he dit que era una enciclopèdia, em referia a una enciclopèdia d'autors, efectivament, sí. De molts autors. Jo crec que hi vaig assistir, a la presentació d'aquest
llibre. Sí, crec que sí, és Aconseguiria de Medi Ambient. Sí.
Això mateix. I el darrer llibre és un poc com Tornar als orígens.
Bueno, el darrer llibre combina un poc història i natura, no? Però ha estat...
Miramar,
sí, que recull la peripècia del que jo dic que és el primer parc nacional d'Europa, perquè l'Arxiduc va instituir un espai natural protegit amb ús públic, en divulgació, en recerca científica, el que caracteritza un parc nacional, sense posar-li aquesta etiqueta, no? Perquè lògicament l'Arxiduc no ho podria fer, ho hauria d'haver fet una llei. Una llei que se va propugnar des de Mallorca, però que es va trobar amb una negativa a Madrid, i la llei no va arribar a sortir mai. Però tanmateix, Miramar, i en conjunt, la Serra de Tramuntana ha tingut una trajectòria d'un segle de conservació que queda resumida en aquell llibre que m'ho he passat molt bé fent.
També t'ho vas passar bé, crec, amb un altre llibre que també recuperaves la història del GOB, en aquest cas.
Sí, efectivament, de la mateixa col·lecció, Panorama de les Illes Balears, i que es posa de com vaig viure jo, no és història del GOB, perquè és massa subjectiva, i però que valia la pena recollir algunes peripècies que ja fa 40 i molt d'anys, 48 anys, duguérem a termes promotors d'aquest gran projecte.
Per acabar, Joan, alguna recomanació, algun títol? Hem començat la conversa, el programa, amb una conversa amb el conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, i ens ha recomanat aquests refugiats climàtics. Jo, per cert, tinc al damunt de la taula un altre llibre de Mulet, que és Ecologismo Real, que de fet és el llibre que sortegem, que encara no ho havia dit. Ah. És el llibre que sortegem avui entre els nostres oients. Heu d'entrar a la pàgina web, no? Heu d'entrar al Twitter del Balears Fa Ciència i fer un retuit o un m'agrada en el tuit que trobareu fixat. I després farem un sorteig d'aquest llibre d'Ecologismo Real del divulgador José Miguel Mulet. El teu llibre.
Molt bé, faré retuits perquè, perquè no conec aquests dos títols, em semblen interessantíssims. Jo, per recomanar, i ara de cop i volta, vos recomanaria un llibre extraordinari que se diu En un metro cuadrado de bosque, que és Ser vivent, si és que recull l'autor, que és un professor d'ecologia, agricultor, en fi, té alguns interessos comuns entre ell i jo. Lament no recordar el nom de memòria, però segur que Google ho sap. I aquest metro quadrat, en un metro quadrat de bosque, estudia com passa un any en el mateix metre quadrat d'un bosc del sud dels Estats Units. I realment és una síntesi meravellosa de les complicitats, complicacions que té la natura i aquest barroquisme extraordinari que tenim de vora, que mos ha de fer disfrutar molt l'aventura intel·lectual i vital d'estar-hi a prop.
En un metro quadrado de bosque de David George Haskell.
Exacte.
Molt bé, doncs aquí queda la recomanació d'en Joan Mayol, que avui hem fet una secció de tot anirà bé, d'històries naturals, sense el teu amic
Martí Domínguez,
l'escriptor, justament també que escrius sobre temes de medi ambient, en Martí Domínguez, però que avui no és amb nosaltres. Joan, pues que vagin molt bé les signatures. Quins llibres signes avui?
Miramar i Sàtles de petites illes i illots de les Balears.
Els dos darrers. Ja, a quina hora hi seràs? Ja digue-ho.
A les 6 de l'hora baixa, a l'estand de quarts.
A les 6 de l'hora baixa, a les 18 hores, a l'estand de quarts, aquí al Passeig del Born. Gràcies, Joan Mayol.
Gràcies.
Bona jornada.
Igualment.
Una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Quan va anar la primera vegada a un centre de desintoxicació, que se pensava que anava com un spa per famosos. Se pensava que se trobaria actors, estrelles de rock, que anaven a rehabilitar-se, perquè ell dins el seu capet, la droga era com a cosa de rics. I en canvi, se va trobar una realitat, que és que tu deus tocant les mans cada dia, però ja t'homo, que el que veien de transversal.
D'edat i de professions i de cultures. El problema no és econòmic, el problema és d'actitud personal.
A IB3 Ràdio, Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell. Dilluns a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más va a llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio, feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. IB3 Ràdio és coneixement.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Avui tenim el drac aquí en directe, el tenim presencial. Alberto Fernández, divulgador científic. Molt bon dia.
Molt bon dia, per fi m'heu tret del garatge.
Quina il·lusió tenir-te aquí. Què estàs mirant?
Posant el cronòmetre.
Pensava que cercaves el drac, que s'ho portés bé, o dic, no sé on te l'has deixat.
El tinc aparcat per aquí, al Passeig del Born, mirant llibres, que li agraden molt.
A veure, en Alberto Fernández, amb qui contactem amb ell cada 15 dies, normalment, sempre ho fem per telèfon. I llavors, quan ens vam assabentar que en Alberto Fernández havia de venir a Palma, fixa't la que hem organitzat. Hem muntat una fira del llibre de Palma perquè venies. Hem muntat el Dia Mundial del Medi Ambient. Hem vingut a fer el Balear fa ciència aquí al Passeig del Born per retrobar-nos, molt contents. Per cert, m'ha caigut una gota.
Pot ser.
Que ho sàpigues.
Ui, ui. El medi ambient, precisament.
Abans preguntava, què passa si plou? Pues que ens mullem. Això m'ha dit qualcú.
Sí, depèn del que plogui, clar, et mullaràs més o menys, però bueno, sí que s'ha de córrer a vegades.
Vinga, abans de que ens mullem, Alberto Fernández, avui parlem, amb tu sempre parlem, tractem, i ho fas molt bé, ens ho passem sempre tan bé, escoltant-te, desmuntem mites, creences i pseudociències, sempre des del punt de vista crític d'aquest drac que ens agrada tant treure'l del garatge. Avui, ja que som en aquest context de llibres, doncs què toca? Doncs parlar de llibres que desmunten, denuncien pseudociències i fraus científics.
Exacte.
Vinga, el primer d'ells. Tinc aquí una llista que m'ha posat aquí en Alberto i comencem per un clàssic. No podíem començar millor, no?
És un clàssic i
un
si...
Un clàssic clàssic.
I si s'hagués de llegir un sol llibre dels que parlarem, hauria de ser aquest.
Carl Sagan.
És un llibre de Carl Sagan, de fet va ser un dels últims llibres que va escriure, i es diu El mundo y sus demonios, la ciència como luz en la oscuridad, o la ciència com a llum en l'oscuritat. Aquest llibre...
Què has dit, el nom o el mundo?
El títol del llibre és sí. El món i els seus dimonis.
El món i els seus... És que no sabia si...
Perdona, era... Sí, ho he dit en castellà. El món i els seus dimonis. La ciència com
no,
a llum...
No, és que jo havia entès el nom.
Ah,
disculpa.
No. Vale.
El món i els seus dimonis de Carl Sagan.
Exacte. Va ser un dels últims llibres que va escriure Carl Sagan a la seva vida. I al llarg d'aquest llibre, ell explora d'una manera molt amena i molt senzilla doncs, una quantitat molt gran de creences populars, des de possessions demoníaques, cerques al blat, fets per extraterrestres, ovnis, espiritisme, etc. I aprofita per parlar d'això per fer una defensa molt forta de la ciència, la raó i l'humanisme. ¿Vale? Una cosa important és que un quart de segle abans de que visquéssim una pandèmia, Carl Sagan d'alguna manera ja va anticipar el perill que hi havia en les notícies falses, els antivacunes, els conspiranoics, etc. I mostra una mica en el llibre el seu temor aquesta mena de, no sé com es diu en català, però sin razón, de que això pugui acabar dominant el món, inclús governs, com ha passat als Estats Units i de més. ¿Vale? I també mostra una mica la seva por al respecte de com el despreci cap a la ciència i el pensament crític poden afectar les democràcies. És un llibre imprescindible, imprescindible.
El món i els seus dimonis de Carl Sagan. Vinga, anem als fraus paranormals...
De James Randi.
De James Randi.
Sí, hem parlat algun cop de James Randi en el programa perquè...
També és un clàssic.
És un clàssic també dels llibres d'aquests d'escepticisme, ¿vale? El món i els seus dimonis de James Randi... Bueno, primer, James Randi, un resum molt ràpid, era un mag il·lusionista, va morir fa poc, que bueno, es va dedicar l'última meitat de la seva vida a desmuntar doncs, una mica una sèrie de... Bueno, a tots aquests xarlatans, espiritistes i a més que hi havia pel món, ¿vale? Inclús va idear una sèrie de tests i proves per posar a prova a tots aquests xarlatans arreu del món. En aquest llibre ell recull una mica les seves experiències i històries analitzant aquesta gent al llarg de tot el planeta, gent que no va passar mai els tests que ell els hi ficava i és un llibre molt interessant, primer perquè està escrit des de l'òptica no d'un científic sinó d'un mag, i segon perquè està replet de fotografies, dibuixos, gravats, on es veuen com es fan truquets per simular espiritisme, per simular doncs, moure coses a distància, etc. I d'alguna manera desmunta molt en fotografies coses que fan suposats facultats psíquics.
Vinga, un tercer títol de Luis Alfonso Gámez.
Sí.
El perill de creure.
Sí, Luis Alfonso Gámez, que et recomano que un cop l'entrevistis, és probablement el periodista espanyol més experimentat en tots aquests temes d'escepticisme i desmuntar mites. ¿Vale? Té una llarga trajectòria en aquest tema concret i un fons documental molt gran. Va escriure fa un parell d'anys un llibre que es diu El perill de creure, El peligro de creer, on barreja en una part el desmuntar mites clàssics, com l'espiritisme, el fantasma dels somnis, la Ouija, i també alguns mites més moderns, com tot aquest rotllo bondadors de tot el que sonia oriental i tot aquest tema de les teràpies alternatives i de més. Però també barreja estudis científics que expliquen com funciona la neurociència, com funcionen les creences i de més. Cal dir, ja per acabar aquest llibre, que el podeu trobar físicament a les llibreries i tal, però l'autor, mentre duri l'estat de pandèmia, l'ofereix gratuïtament al seu blog.
Ah, sí?
I ens el podem descarregar, sí, en diferents formats. És un llibre molt bo i un dels millors llibres patris.
En aquest periodista no l'haurà entrevistat en Luis Alfonso Gámez, no l'haurà entrevistat aquest presentador.
No,
aquest,
no, ja, ho dubto molt.
Saps el que vaig a dir o què?
Sí, crec que es coneixen i no per les mateixes raons. Bueno, i no per ser amics, precisament.
Estem parlant d'aquest programa de Canal 4.
Sí, totalment.
De la nit.
Jo crec que no es cauen gaire bé.
No?
Que es coneixen personalment, a més.
Vaya timo.
Sí, aquesta és una col·lecció de llibres. No és un llibre com a tal, però volia explicar-ho. És una col·lecció de llibres que es va començar a publicar a principis del 2000 o així, quan a Espanya hi havia una mica carència de llibres d'aquests que expliquessin en què s'equivoquen tots aquests temes paranormals i tal. ¿Vale? Llavors, una petita editorial de Pamplona, que es diu La Etoli, va començar a publicar una sèrie de llibres destinats a tractar un tema concret, a tractar, doncs, no sé, l'homeopatia, les aparicions de fantasmes, la pseudohistòria, els mites també en l'economia, diferents mites i pseudociències.
Tots els temes que anem tractant amb tu,
exacte,
amb el drac,
exacte,
al llarg de...
Doncs en aquesta col·lecció es troben en llibres...
d'aquestes temporades.
Exacte, doncs en aquesta col·lecció es troben en llibres separats, molt enfocats a un tema, tota mena de religions, etc. I són llibres que jo dic d'aquests que es llegeixen en el metro. Són llibres curtets, 150 pàgines, temes curts i que van molt directe al gra. I fins a dia d'avui s'han publicat 33 temes. Vull dir, hi ha un fotimer i segur que...
I tu no n'has fet cap?
M'ho van proposar, però no trobo temps.
I acabem amb un títol, Història de les creences explicades per un ateu.
Sí, aquest és un llibre que a mi em sorprèn que no sigui suficientment conegut, tot i que van per diverses edicions, i és un llibre molt respectuós, però que traça una trajectòria completa des de... Tracta una trajectòria molt completa des de l'inici de les creences fins avui dia. I al llarg d'aquesta trajectòria va explicant una mica com sorgeixen les religions, com aquestes religions han anat donant sortida a les necessitats humanes i com, i aquest és una dada molt important, com fa una traçada i ho documenta molt bé com al llarg de la història els déus han anat canviant per adaptar-se a les necessitats humanes i no a l'inrevés. I es veu molt clarament com fa mil·lennis els déus el que feien era portar pluja o portar animals a la zona d'on vivia la gent, que era precisament les necessitats que tenia aquesta gent, que era aigua i menjar. Quan això va estar cobert, van començar a sortir altres déus que el que donaven era el paraís pels rics, perquè quan tant pobres com rics tenien menjar, doncs els rics tenien que diferenciar-se i llavors van començar a tindre un paraís. I llavors els pobres de les èpoques deien, hòstia, nosaltres també volem el nostre paraís. Cony, van començar a sortir uns altres déus al cap d'un temps. I com és curiós que els déus s'adapten a les persones i no a l'inrevés. És un llibre preciós.
Doncs mira, els déus no ho sé, però l'aplicació de Weather and Radar diu que la propera hora tenim un 80% de probabilitats.
Mira, és un déu molt antic el que parlava d'això, de la pluja.
Un 80% de probabilitats de que caigui qualcuna gota més. Eh?
Aguantarem.
Alberto Fernández, un autèntic plaer, com sempre.
Igualment.
Hem tingut que muntar...
Tot això.
Una fira, un dia del medi ambient, tot això per...
El pròxim cop exigiré menys. No te'n vull dir,
Enric. No te'n vagis, queda't aquí. I dic, queda't aquí perquè en aquest senyor que tenim, aquest sí el tenim al telèfon, incorporem a la conversa en José Miguel Mulet. Hola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
Bon dia, José Miguel.
En José bueno. Miguel Mulet és professor de biotecnologia a la Universitat Politècnica de València, és investigador de l'Institut de Biologia Molecular i Celular de Plantes, és divulgador científic i autor de diversos llibres i el seu darrer llibre, Ecologismo Real, que l'estem sortejant avui entre els nostres oients. Heu d'entrar al Twitter del Balears Fa Ciència, el veureu fixat a dalt de tot i només cal que feu un retuit o un m'agrada i ja entreu en el sorteig d'aquest llibre. Perdona que t'he interromput, José Miguel Mulet, us coneixeu amb en Alberto Fernández, no és vera? José Miguel?
Sí, què tal, com esteu?
Molt bé. Ens coneixem pertanyem a una mateixa associació de divulgació científica i de més, i bueno, ens hem vist diversos cops a diferents esdeveniments de divulgació científica i de més.
La primera Miguel... vegada va ser a un debat en l'Escola d'Agricultura de Barcelona. Molt curiós.
Totalment.
Doncs mira, avui tenim presencialment en Alberto Fernández aquí i el seu drac en el garatge, i estem en el context d'una fira del llibre, José Miguel, rodejat de llibres.
Que bé, disfrutaria... bona companyia.
Sí, disfrutaries molt tu. I tinc aquí al damunt Que t'haig de dir, José Miguel, que diverses persones han vingut i m'han dit José Miguel Mulet és aquí a la fira. I dic, no, està al Twitter. Li feu un tuit o un m'agrada i podeu entrar en el sorteig. Però com que veuen el llibre, el sobre, aquí al set d'IB3, ràdio, José Miguel, m'han demanat si eres aquí a Palma.
Bueno, el meu cor està amb vosaltres. Això sempre ho teniu.
Molt bé. José Miguel, si hi ha un ecologisme real, vol dir que n'hi ha un dia real?
Sí, clar, aquell que no té base científica. Perquè els problemes de medi ambient que té el planeta són problemes objectius, que requereixen solucions objectives. Si tu proposes solucions, però que no n'hi ha cap evidència de que això funcione, de que això siga la verdadera, és el verdader remei del problema, estàs fent un ecologisme que no és real, que és un ecologisme que pot ser ideològic, religiós, però que al final no va solucionar res.
Te faig una altra pregunta i no sé si en Alberto te vol demanar alguna cosa. José Miguel, l'ecologisme i la ciència poden anar de la mà?
Han d'anar de la mà, perquè si tu vols solucionar problemes, tens que fer
no
un anàlisi d'aquests problemes.
No he dit ecologia, he dit ecologisme.
Sí. Sí, i jo proposo que vagin de la mà, i això és les idees que jo gasto en aquest llibre. Una persona pot ser ecologista en base científica quan qualsevol cosa que diu procura que la ciència, diguem, que estigui suportada per dades científiques, no per coses que sonen bé o que busquen impacte mediàtic, que és el que passa moltes voltes en l'ecologisme polític.
Alberto, si vols fer una pregunteta ràpida de resposta curta, també.
Molt ràpida, Josep Miguel. Hi ha una moda molt, molt gran en contra dels transgènics, però tu ets un defensor molt gran a favor dels transgènics. Per què en alguns països els grups ecologistes les defensen i en altres països les rebutgen?
Tens 30 segons, José Miguel.
Molt fàcil. És una tecnologia agrícola que ens poden servir per fer la producció d'aliment molt més eficient. I jo, a la gent que està en contra dels transgènics, li diria que si hagueren prohibit els transgènics no tindríem vacuna contra la Covid. M'han cobrat 5.
A mi em sembla que això és definitiu.
José Miguel Mulet, autor d'Ecologismo Real, és el llibre que sortegem avui als nostres oients a motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Feliç Dia Mundial del Medi Ambient per tots.
Igualment.